Un divendres, el d'avui, per posar una mica d'ordre al calendari.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Aquells que ens agrada planificar amb una mica de temps, avui estem d'enhorabona, ha estat un bon dia. Després podem entrar a debatre si són els millors o els pitjors horaris possibles, però vaja, així d'entrada, hem omplert avui el calendari de partits del Sabadell d'aquest mes d'octubre i també el primer del mes de novembre. L'equip de Ferran Costa ja sap quan s'estrenarà a la Copa del Rei a Sa Pobla i també sap quan haurà de visitar el Juventud Torremolinos en el partit de la desena jornada de la Primera Federació. És a dir, que la setmana en triple compromís, comptant també la visita del Nàstic a la Nova Creu Alta, serà fàcil de recordar. Dissabte, dimecres i dissabte. Després, com diem, ens podem queixar, com ens agrada, pensant també que si dos equips com el Sabadell i el Torremolinos juguen Copa fora de casa un dimecres, tranquil·lament ho podrien haver fet a la Lliga el diumenge. Però vaja, com diem, allò, la queixa recurrent. Un dia ha estat el d'avui per solucionar temes, com diem, pel que fa al calendari, pel que fa a horaris, però també, per exemple, el cas de les 5 estrangeres de l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo o el rival del club a la tercera ronda de la Copa del Rei de Futbol Sala.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Després donem més detalls d'aquestes qüestions. El programa d'avui, l'últim de la setmana, el fem possible amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa, per exemple, el tercer triomf en 4 partits a la Champions pel Barça d'en Bol. Els blaugrana amb 5 i 2 gols dels sabadellencs Dani Fernández i Aleix Gómez, respectivament, es van imposar ahir a la nit. 31-28 al Pik Szeged hongarès. Luis Carrión ha tornat a l'Oviedo com a substitut de Paunovic a la banqueta i a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-València avui a 9:15 al Palau. Ahir Real Madrid 85, Villeurbán 72 i Baskonia 84, Panathinaikos 80 amb una cistella de Nun sobre la Putzina. I el dia d'avui, com diem, ve molt farcit.
Què es comenta a la recepció?
D'entrada, perquè d'aquí a 9 minuts ha de comparèixer Ferran Costa a la prèvia del Sabadell-Teruel d'aquest diumenge a les 12. També tenim estadístiques. Hem de sentir el seu homòleg a la banqueta aragonesa, a Vicente Parras. També farem la prèvia del duel del Sabadell B, que continua buscant la primera victòria i rep a Olímpia l'Horta. I a la segona part del programa, en el bloc poliesportiu, insistim, aquesta última hora pel que fa a la inscripció de les 5 estrangeres, que el fet que puguin jugar les 5 estrangeres juntes a l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo o al rival del Club Natació Sabadell a la Copa del Rei, a la tercera ronda, un segona divisió, serà el Sala 5 Martorell.
L'actualitat de la primera ref.
Avui, sobretot, passa per l'ajornament del duel d'aquesta setena jornada entre l'Hércules i l'Atlético Madrileño, que s'havia de disputar avui a les 7 i s'haurà de buscar una altra data per l'alerta vermella per pluges que hi ha a la zona d'Alacant.
La notícia curiosa.
L'hem llegit, per exemple, al diari Marca. Un aficionat ha demandat a LeBron James pel seu fals anunci de retirada. Andrew Garcia, es diu l'home, ha acusat a l'estrella dels Lakers de frau després de pagar $865 per una entrada que va comprant pensant que seria un dels seus últims partits. L'Ale, la setmana passada, havia de fer un anunci important, però va resultar ser una campanya publicitària amb una marca de conyac.
De quin partit no estarem pendents?
Tercera Federació, grup 17, Carinyena, Andorra. Però l'Andorra de Teruel a partir de les 8.
I a les xarxes socials.
Dues imatges a Instagram. Maika Garcia presentant en societat la seva petita, l'Olivia, a l'entrenament de l'Astralpool Natació Sabadell i el premi que ha rebut Òscar Salguero, el nedador adaptat al CSD, al Consejo Superior de Deportes, pel doble mèrit esportiu i també acadèmic.
Avui celebra el seu aniversari.
L'exarlequinat ara a les files de l'AU de Logroñés, Aitor Pascual, i avui, per acabar, li hem preguntat a la intel·ligència artificial com s'ho pot fer el Sabadell logísticament jugant dimecres a Sa Pobla i dissabte a Torremolinos.
Per gestionar els partits del Sabadell a Sa Pobla, dimecres, i Torremolinos, dissabte, l'equip pot volar de Barcelona a Palma el dimarts, una hora de vol, jugar, descansar a Mallorca, i volar dijous de Palma a Màlaga, una hora i 15 minuts. A Torremolinos es preparen divendres i juguen dissabte. Retorn a Sabadell diumenge, una hora i 20 minuts. Total, 3 vols curts, 72 hores de descans entre partits i costos d'uns entre 15.000 i 20.000 euros per al grup. Logística viable amb bona planificació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Em sembla una mica logística de viatge del Sabadell en aquesta setmana de tres partits. No serà així, no serà així, però vaja, ho deixarem això pel futur quan arribi el moment. Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta. Què tal, com estàs?
Bones, Pau Vitori.
Per primera vegada aquesta temporada, eh?
Ja tocava, no?
Oh.
Jornada 7, eh?
Hem trigat 7 jornades, eh? Tenia aquest primer divendres normal de la temporada. Normal pel que fa al Sabadell i també pel que fa a la logística de Ràdio Sabadell.
Això s'acabarà aviat, ho saps, no?
Sí, 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 concretament la setmana que ve.
Sí, sí, amb el tema dels horaris, la veritat és que ens fan parar bojos i després també per qüestions logístiques de Ràdio Sabadell, que no hem acabat de coincidir, però bé, ja ho tenim aquí, Vitori, a més, per fer aquesta prèvia del Sabadell-Teruel de diumenge. Partit important, perquè l'equip pugui tornar-se colant a aquestes primeres places del grup 2 de la primera federació davant d'un conjunt que, a més, s'està demostrant també sòlid i que ha demostrat adaptar-se bé a la categoria.
Amb el permís de l'Europa, segurament doncs, dues de les revelacions d'aquesta temporada 25-26. Bé, de fet, els quatre equips que han pujat de segona federació es troben fora del descens, perquè el Joventut Torremolinos, que és l'altre, no ha començat tan bé com els altres tres esmentats, però també és fora del descens amb aquests 6 punts. Per tant, bé, no arriba ni molt ni de bon tros al nivell d'aquests Europa, Sabadell o Teruel, un conjunt al de Vicente Parras que bé, que realment aquestes dues victòries seguides a casa, Pinilla, realment l'han tret d'aquesta zona calenta de la taula.
Sí, absolutament. Al final té tot just un punt menys que el centre d'esports, una posició per sota. Després en parlarem més de l'equip aragonès, que serà el que visitarà diumenge a l'estadi. I per fer aquesta prèvia, Vitori, avui sembla que anirem puntuals. Ho dic perquè l'equip ja ha arribat de la sessió d'entrenament que s'ha fet aquest matí, com és habitual ja en els últims temps, a Sant Oleguer. Ja els tenim per aquí a l'estadi i en principi, si no em diuen el contrari, doncs això, cap a un quart de dues, que quan estava programada aquesta compareixença del tècnic Ferran Costa, hauria d'anar puntual.
Mira, de fet t'anava a dir, per fer allò una mica de spoiler, que estaves gravant el pròxim CES personal que tindrem dilluns al Tribuna Preferent. Per tant, això vol dir que els protagonistes ja corren per l'estadi. Per tant, d'aquí a 3 minuts i mig, si anem en hora, hauria de comparèixer Ferran Costa.
Correcte, així que veurem què diu el de Castelldefels després d'aquesta sessió a Sant Oleguer, Vitori, que ha tingut, en principi em deien que Sergi Segura ja estava treballant a ritme més o menys normal amb el grup, així que també preguntarem a Ferran Costa sobre aquesta circumstància. Recordem que ha tingut molèsties en els últims dies el de Vila-real i que era dubte fins a última hora, de fet ho serà, jo crec, de cara al partit d'aquest diumenge. A banda del carril esquerre, recordem que teníem tocat a Jan Molina. No estarà encara pel partit de demà passat, tot i que ja deia Ferran Costa fa uns dies que el de Calaf tenia l'alta mèdica, no tenia l'alta competitiva, i encara no el veurem sobre el terreny de joc, a no ser que ara Ferran Costa em desmenteixi en roda de premsa. L'altre lesionat de llarga durada que teníem, Vitori, i tenim, és Gennard Fornés, però bones notícies en aquest sentit. Evoluciona favorablement de la seva lesió, ja no porta aquella bota, aquella protecció aparatosa a la cama, i per tant, com diem, va progressant favorablement i esperem veure'l sobre el verd d'aquí unes setmanetes.
Doncs bones notícies al respecte amb Gennard Fornés, que continua cremant aquestes etapes de la seva recuperació i al qual se l'espera més ja tirant cap a novembre-desembre. Són els terminis previstos amb la lesió de Gennard Fornés. Torna a Kaiser també aquest cap de setmana, és una de les novetats i provoca també aquest debat, Parc, que hem tingut durant tota la setmana, des del dilluns, al voltant de què farà Ferran Costa al respecte, ara que torna al central valencià.
Tu creus que si li preguntem en roda de premsa ens donarà la resposta o no?
Bé, ha estat molt, molt sincer, anem a dir-ho així, molt, molt honest en els últims partits.
És cert.
Fent referència a la titularitat de Carlos García. També és cert que no hi havia massa més història. Per tant, ara que pot jugar una mica amb aquestes cartes, no sé si les mostrarà tant.
No hi havia massa història, però és cert que la tònica normal hauria estat que digués, bé, estem estudiant diverses alternatives, diverses opcions, la de Carlos García és una, i veurem si juga a titular o no. Doncs no, va dir Ferran Costa directament, en roda de premsa públicament i sense amagar-se'n, que el barceloní seria titular, i ho ha estat en els dos partits d'inici, ha complert amb la seva paraula Ferran Costa, així que també provarem sort per veure si destapa o si deixa alguna pista sobre, segurament, una de les principals incògnites de cara a aquest duel contra el Teruel. Recupera efectius aquí a la línia del darrere Ferran Costa. La primera pregunta serà veure si manté la línia de 4 o torna a la línia de 5. Veient els resultats que està obtenint l'equip en les últimes setmanes, el més probable, segurament, i ara dic això i serà el contrari, però vaja, que mantingui la línia de 4. I a partir d'aquí, doncs, veure si juga Kaiser, si juga Carlos García Díez, si Bonaldo, si dos dels tres, els tres, o qui acaba jugant.
Tu et vas arribar a mullar? Públicament al tribuna?
I tant.
No, saps que no recordo ara mateix la resposta?
Crec que em vaig mullar, però no amb què creia que faria Ferran Costa, sinó amb què faria jo si fos l'entrenador del Sabadell.
Va, doncs et giro la pregunta. Què farà Ferran Costa?
Crec que farà el mateix que et vaig dir jo dilluns al tribuna. Crec que tornarà a apostar per Kaiser, perquè al final recordem que si ha estat baixes per una sanció i per una expulsió que va ser d'aquella manera rigorosa, tampoc és que hagués fet de mèrits al valencià perquè passés a ser suplent, així que jo crec que recuperarà la titularitat, però sabent que García Díez està en perfectes condicions de jugar o de ser titular si se'l requerís.
Bé, doncs veurem si sortim...
No,
jo ja em vaig mullar l'altre dia. El dimecres ens va preguntar Adrián Arroyo a Sergi Garcés i Servidor i em vaig mullar. Vull dir, jo crec que la lògica diu que tornarà a la línia o a fer servir aquesta parella de centrals formada per Kaiser i Arthur Bonaldo, però bé, fins, com diem sempre, fins diumenge a les 11 no sortirem de dubtes, una hora abans que comenci el partit. Encara no apareix, Ferran Costa, per aquí?
Estem baixant cap aquí, per si de cas, però no, encara no el tenim aquí a l'entrada del Sabadell.
Doncs, bé, el que podem fer mentrestant és, Parc, repassar aquesta última hora que hem tingut aquest matí pel que fa a horaris, perquè hem tingut doble ració.
Sí. Vols que ho fem allò pas a pas, anem en ordre per no embolicar el personal? Perquè
em sembla bé.
Sí, tenim tants horaris que, vaja, que algú es pot haver fet un embolic perfectament. A veure, aquest diumenge a les 12 del migdia, com ja s'ha dit, aquest Sabadell-Teruel de la jornada 7. Divendres de la setmana que ve, jornada 8, a Santo Domingo, al Camp del Corcón, a les 7 del vespre. En divendres s'estrenarà en aquest dia de la setmana al Centre d'Esports aquesta temporada. Següent jornada, ens anem ja el dissabte 25 d'octubre, 4:15 de la tarda, aquí al Temple, duel català Sabadell-Nàstic de Tarragona. I aquí venen les novetats que hem conegut durant la matinal d'avui. Dimecres 29 d'octubre, primera ronda de la Copa del Rei, a Sa Pobla, Poblense Sabadell, 6 de la tarda. I l'altra novetat, el dissabte següent, ja ens aniríem el dissabte 1 de novembre, partit de Lliga de nou cap a Andalusia, al camp del Juventud Torremolinos, dissabte 1 de novembre, 4 de la tarda. Li preguntaves, Vituri, perdó, a la intel·ligència artificial el tema de la logística. Segurament no complirà el que et responia des de la intel·ligència artificial, però una mica de mal de cap al Centre d'Esports, que segurament, vaja, si no hi ha allò canvis d'última hora, haurà de fer nit a les Illes Balears i tornar dijous a entrenar poquet i ja marxar cap a Andalusia.
I marxar, sí, sí, divendres. Per tant, serà una setmana atapeïda. Una mica la línia del que deia al principi. Clar, aquí has de fer un encaix, has de fer un puzzle important, però havent dos equips que juguen Copa del Rei, els dos els poses el dimecres, és que clar, Juventud Torremolino juga a Torrent a les 8, per tant, bé, no sé si tornarà després del partit o farà nit a Terres Valencianes, però clar, sí, sí. Li trastoca la setmana bastant. Ostres, i el poses en dissabte al primer torn de la tarda.
Sí, sí, no sé. A les 4 de la tarda vendrà,
bé.
De tot això també en parlarem amb Ferran Costa.
Vinga,
que ja el tenim aquí, així que som-hi, en la roda de premsa prèvia al duel contra el Teruel de diumenge.
Sí. En la roda de premsa prèvia al partit, Sergi, com vulguis.
Bon dia, Ferran, com estem?
Bon dia.
Duel entre dos equips que són ascendits a Primera Federació, però que sembla que s'han assentat bé a la categoria. No sé si veus també allò, més enllà de les característiques que digui cada equip, però trets comuns entre els dos equips.
Trets comuns, sí, hi ha un molt clar, i és que ens ha costat molt sumar cada punt dels que hem sumat, que hem competit en tots els partits que hem disputat a bon nivell, amb un nivell de tensió alt, amb un nivell competitiu alt també, i el meu respecte cap al Teruel és màxim, perquè em sembla un equip que juga des de la col·lectivitat, que té molt clar el que fa molt bé, i que al final ja ha demostrat, doncs, perdent només un partit dels sis que portem, doncs la dificultat de vèncer-los. Llavors, bueno, crec que aquests punts en comú sí que els tenim. A partir d'aquí crec que cada equip és diferent i evidentment, doncs, són moltes les diferències, però crec que en això sí que ens podem semblar.
Que havia parlat a principi de temporada que sota mínims l'equip també ha de saber competir. Que l'altre dia el rival va ser superior a la primera meitat. I quina valoració en fa d'això?
Sí, és cert que ells van entrar molt bé al partit, que ens van tirar enrere. Penso que, tot i així, Diego només va haver de fer una parada de mèrit. Nosaltres al minut 1, en 30 segons, tenim un mà amb el seu porter. Llavors, bueno, crec que, tot i que el partit no estava on volíem, vam tindre la capacitat també, inclús en els moments on el rival millor estava, de fer-li mal i de protegir bé la nostra porteria sense concedir excessives situacions de gol, més enllà de la sensació d'estrès o del domini posicional o territorial que ells tenien en el partit. Penso que a partir d'aquí jo vaig dir a l'acabar que l'equip va tindre la capacitat de donar-li la volta al partit, de portar-lo on si volíem. Penso que vam tindre suficients arribades i suficients remats com per poder haver avançat en el marcador, i al final forma part del nostre camí, del que som com a equip. Ja vam dir que era una sortida molt i molt complicada. Jugadors que han jugat a, no és que hagin jugat a primera divisió, que han jugat a alguns dels clubs més importants d'Europa, i això ja parla de la dificultat de la categoria, en un equip que fa tantes coses bé i que té tants bons jugadors, i que la temporada passada va fer una temporada increïble, tot el que li està costant guanyar. Llavors, bueno, crec que reforça encara més el nostre missatge, el nostre punt sempre de prudència en quant al respecte cap al rival, però atreviment en el ser nosaltres contra qui sigui, i penso que bueno, estem sent competitius, ho vam ser un cop més, i que això és passat i que ara mateix ja no és important. Ho important és arribar bé al partit de diumenge, que és un repte molt molt gran i que ens demana el 200% a cada un, perquè és un partit de màxima dificultat, molt complicat, molt exigent a nivell mental, i que, com hem fet en cada partit que hem jugat aquí a la Nova Creu Alta, l'hem d'afrontar com a equip, no només els que estem al terreny de joc, els que juguen tots, perquè és un partit que hem d'entendre molt bé el que ens requereix, que l'hem d'afrontar amb determinació però amb paciència dins del mateix partit, perquè penso que qualsevol cosa que s'apropi a posar-nos nerviosos li dona un avantatge competitiu brutal al Terol, i que és un dels punts més importants del pla de partit de diumenge. Demostrar la nostra maduresa tots junts, per entendre que és un partit que l'haurem de treballar molt, que hem de tenir paciència, no per esperar que passi alguna cosa, sinó per treballar el partit, i que ells ja han demostrat tots aquestes jornades que portem que si ets un equip que vas amb pressa, vas precipitat o que els menysprees, doncs t'ho fan pagar i et guanyen. Llavors hem d'entendre molt bé el partit que tenim diumenge, i estic convençut de que així ho farem tots junts.
Pregunta pels tocats, possibles baixes. Sergi Segura, Jan Molina, etc.
Bueno, el Jan segueix el seu camí, hem d'estar tranquils amb ell, està fent la progressió que li correspon. El Sergi durant tota la setmana ha estat aturat perquè no li baixava la inflamació que tenia a l'esquena i li generava un dolor que l'impossibilitava. Avui ja ha començat a fer coses amb el grup i el David, bueno, pues segueix amb el seu procés, el que passa que és difícil inclús treure-li alguna tasca d'entrenament perquè no hi ha manera de fotre'l fora del camp, però bueno, segueix amb cert dolor, però hi va endavant i ja està disponible.
Des que estàs aquí, Ferran, crec que és el dia o la setmana que millor llueix la gespa de la nova Creu Alta després d'aquest procés de ressemblada que s'ha fet. Després caldrà veure quan la trepitgeu, no? En quin estat està. No sé si l'has pogut palpar tu de primera mà, si has vist com està i quina importància li dones també pel joc que practiqueu.
Sé com està la de Sant Oleguer, que portem tota la setmana allà i la veritat que hem d'anar... Hem de ser curosos amb les superfícies en les que treballem, ja no per un tema qualitatiu de que la pilota boti a l'alçada del genoll o vagi rasa quan es dona una passada, sinó a nivell lesiu. O sigui, crec que és una situació que segur que trobem la fórmula tots junts per millorar-ho, perquè ho hem de cuidar. Al final l'estadi... veurem durant el partit com està. No hem pogut entrenar des de fa dues setmanes amb tot el procés que ha tingut i bueno, confiem que estigui bé. Després del partit veiem a veure com està.
Torna Kaiser després de sanció. Ha jugat Carlos García Díaz en el seu lloc. Sí, té clar. Qui ocuparà la defensa diumenge? I si potser tornen els tres centrals?
Sí que ho tinc clar. Veurem. L'important és que som un equip on tothom treballa per estar preparat, que hem tingut situacions des que vam començar doncs que en el moment... podien semblar un problema i el que s'ha convertit és en una oportunitat per anar sumant jugadors a la causa, no anar sumant perquè ja sabem que estan i perquè ho demostren el dia a dia, però també perquè tothom sàpiga que podem comptar amb ells i que estan preparats i per donar un rendiment alt. Qui entri a l'equip no entra per substituir a ningú, entra perquè és ell qui estarà al camp. O sigui, crec que això és important, o sigui, no entra un perquè falta un altre, o sigui, entra perquè està fent les coses bé i perquè ens pot donar molt en qualsevol cas, sigui des de l'inici o en una substitució durant el partit. Crec que la nostra força està en el col·lectiu, que la nostra força està en que tenim 24 jugadors importants, però aquí no hi ha ningú imprescindible. L'únic que és imprescindible és donar-ho tot en cada partit i donar-li la màxima importància a cada partit i no ponderar guanyar certs equips sobre guanyar certs altres. Totes les victòries i tots els punts que sumem contra qui sigui tenen un valor brutal. Costarà moltíssim i bueno, crec que hem anat demostrant doncs, en aquestes 6 jornades que qui està sobre el terreny de joc és perquè s'ho mereix i perquè està preparat per fer les coses bé. Llavors, a partir d'aquí, amb aquestes màximes, doncs jugarà qui pensem que és la millor opció per començar el partit i llestos.
Han vingut a la nova Creu Alta, equips de la part alta. Ara bé, el Teruel. Si poden venir amb excés de confiança després del bon inici de temporada?
Jo crec que és un equip que el que fa és penalitzar els excessos de confiança d'altres equips. O sigui, ells, estic 200% segur que no tindran un excés de confiança, tenen un entrenador experimentat, són un grup que tenen molt clar la seva identitat, que competeixen al límit, que tenen la capacitat de portar els partits a on ells els interessa, i és un equip al que jo respecto moltíssim. Crec que és el partit a nivell mental més exigent de tots els que hem jugat fins ara. Hem d'estar preparats per un partit de màxima dificultat, on no només és una qüestió de ritme, d'entrar fort al partit, que en altres partits això ho hem tingut molt bo. Crec que s'obre possiblement un nou escenari d'un partit que l'haguem de mastegar, que haguem de ser pacients, que haguem de jugar acció a acció, no desconnectar-nos, a ser constants, perquè és un equip que et fa treballar molt els partits. Llavors, si bueno, els antecedents estan allà, em sembla que són 6 partits contra el Terol i només s'ha guanyat un, o sigui, ja històricament és un rival complicat per nosaltres, i jo crec que hem de tenir un nivell de concentració molt alt durant tot el partit. Tenim clar el pla, tenim clar cap a on acostumen a portar els partits i algunes situacions que haurem de gestionar sí o sí, en les que hem de trobar doncs un gran nivell per part nostra i on hem de ser molt constants. Si pensem que sortirem aquí els avassallarem durant 90 i pico minuts, i és que no hem vist cap partit del Terol. Són un molt bon equip i jo penso que és un rival que és un dels ossos de la categoria, ven molt cara a la seva pell, i penso que és un repte també molt gran per nosaltres. Vam dir que ens volíem guanyar el respecte dins la categoria. Això implica saber jugar tot tipus de partits contra tot tipus de rivals, i tenim una prova més que superar tots junts. Hem de ser pacients, hem de treballar molt el partit, hem de ser molt estables, i jo crec que hi ha una cosa que els rivals senten quan venen a la nova Creu Alta, i és que és un equip, és una afició que es fa notar, que té impacte en el partit, que fa que els seus jugadors millorin quan juguen a casa, i crec que demà és una prova més de fer-ho en un context potser diferent de la tipologia de partits que hem jugat fins ara.
Sí, l'última part, la meva part, Ferran, abans de fer-te-la, si m'ho permeteu, simplement per aclarir el tema d'abans de la gespa de Sant Oleguer, si la queixa que feies era simplement per l'estat del terreny de joc, o per si havíem tingut algun disgust amb algun jugador?
Bueno, no, o sigui, al final això és... igual que els paletes s'han de ficar un casco per treballar, doncs nosaltres és important doncs, que on els jugadors desenvolupen la pràctica esportiva doncs tinguem unes mesures. Ja no parlo a nivell qualitatiu, parlo a nivell de seguretat. O sigui, els nostres jugadors per nosaltres són molt importants, al final depenem d'ells quan comença el partit, i per mi el meu gran focus d'atenció és com ho fem per intentar tenir el màxim possible, les màximes setmanes possibles, en les millors condicions possibles, els nostres futbolistes, perquè els necessitem a tots. Jo penso que l'estat de l'herba no és que no sigui òptim, és que és molt millorable, i és una crida, no és una queixa, és... sabem que portem el nom de la ciutat, ho fem amb orgull cada cop que anem arreu, i estic segur doncs, que per tots és important doncs, que les coses vagin de la millor forma possible, i quan millor estiguin els camps també més difícil és que se'ls lesionin els jugadors en accions on se'ls en vagi al peu o accions evitables. Llavors estic segur que entre tots doncs, mirarem de trobar la forma de que millori.
Bé, la que volia fer, simplement, sí. Que jugueu diumenge, després jugueu divendres, per tant, aquests 5 dies de descans, que és una setmana curta, per dir-ho així. Hem conegut els horaris també de la Copa i de la jornada posterior. Si li dones moltes voltes al tema dels horaris, si no estàs molt d'acord o si t'ha molestat algun en concret, i si Ferran Costa ja pensa en aquesta càrrega de partits en el sentit de potser pensar també en alguna rotació o no?
Bueno, si per mi fos, sortíem a jugar ja. O sigui, és una mica la mentalitat que tenim com a equip. Quan ens toqui jugar, donarem el millor de nosaltres. Venim d'un viatge on vam arribar a les 5 de la matinada, després d'un viatge llarg. No passa res, o sigui, ens organitzem, intentem fer les coses de la millor manera per arribar en la millor forma possible als partits, i gas i endavant. Llavors, anem primer al partit de diumenge, que ja ho he dit abans, per mi és el partit més complicat que hem tingut fins ara a casa, el partit on necessitem el millor de tothom que estigui a l'estadi per acabar fent que els tres punts es quedin aquí, que és el que volem. Tenim la confiança que si en totes aquestes coses ho fem molt bé, doncs tindrem opcions de guanyar el partit, i després ho altre ja ho anirem enfocant. El que està clar és que jo no faig rotacions. Qui estigui sobre el terreny de joc és perquè considero que és l'adequat per fer-nos a guanyar, que al final és el que volem.
Ara sí, acaba aquesta roda de premsa, Vituri, i no acabem de fer net amb el tema dels estats, no, dels terrenys de joc, quan la nova Creu Alta, de veritat, que presenta un bon aspecte, més enllà del que comentava ahir el Sergi Gardés amb el tema de les àrees, que potser sí que estan una mica més trinxadetes, sobretot si les veus des de peu de gespa, però vaja, en línia general sí que llueix un bon verd. Doncs Ferran Costa ha elevat aquesta, ell deia que no era una queixa, però vaja, ha elevat la queixa sobre l'estat del terreny de joc de Sant Oleguer.
Molt millorable, ha dit. Al final és un altre, sí, és el dia de la marmota. És que al final és un altre entrenador del Sabadell que s'afegeix a aquesta llista de crítics respecte a la gespa de Sant Oleguer. Per tant, com diem, el dia de la marmota, fins que no se li posi fil a l'agulla de debò, tot plegat, doncs seguirem amb aquesta cantarella. Però bé, a tot això, un Ferran Costa que no ha donat pistes pel que fa a possibles titulars a l'eix de la defensa, i que s'ha referit a aquest partit, a aquest Sabadell-Teruel, com el més exigent que hi ha hagut a aquesta temporada a nivell mental i el més complicat a casa. Per tant, avisa a navegants. M'havies de rematar, Parc, el tema dels horaris, que ho hem deixat tot plegat a mitges.
Què dius ara? No te'ls havia repassat tots?
Si
m'he deixat algun?
I si no, me n'he oblidat, ja.
Sí. Pensava que sí. Vaja, que els que havíem conegut avui eren el de Copa del Rei, que serà el dimecres 29 d'octubre a Sa Pobla, contra el Poblense, 6 de la tarda, i després ja ens aniríem el següent dissabte, 1 de novembre, 4 de la tarda, que és el que deies abans, Vituri, que al final és primera hora de la tarda de dissabte, que, vaja, pensant en concepte de descans, no hagués estat malament que el Sabadell i també el Torremolinos, al final. Dos equips, sí, sí, que han de jugar Copa del Rei, i a més els dos ho han de fer viatjant entre setmana, que aquest partit de Primera Federació s'hagués jugat en diumenge. Però vaja, això ja qüestions federatives.
Totalment, totalment. I més quan, ara no els tinc a mà, però els podeu consultar al web de Ràdio Sabadell, en una jornada, aquesta jornada 10, en què hi ha molts partits en diumenge. La majoria de partits es juguen el diumenge. Per tant, crec que fins i tot hi havia tres que coincidien diumenge al matí. I després, feina pel futur també, ens posem, o podem posar-nos a mirar en 10 jornades, per tant, més d'un quart de la Lliga, quants diumenges haurà jugat el Sabadell? Perquè realment... molt poquets. Bé, ara venim d'un diumenge al migdia i jugarem un altre diumenge al migdia, però diumenge a la tarda cap. I la resta de partits han estat, tiro de memòria, en dissabte i fins i tot el de la setmana que ve en divendres. Però bé, com diem, ja la vem la queixa a nosaltres. Tens pressa? Per
no.
Cert, que t'escolto aquí caminant pel sorral, no?, de la nova Creu Alta.
Estem per aquí la gespa, sí. Sí, però vaja, no, cap pressa.
Anem amb les estadístiques i després sentim a Vicente Parres. Aquestes estadístiques que avui ens signa el Parc amb la veu de la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Torna el futbol a la nova Creu Alta després de dues setmanes d'inactivitat i ho fa amb un duel entre dos equips ascendits que comparteixen algunes característiques.
El rival.
Amb Vicente Parres com a tècnic des d'aquesta temporada, el Teruel ha començat força bé també la temporada. 9 punts en 6 jornades i només una derrota, tenint aquesta condició de recentment ascendit, és a dir, una trajectòria similar a la del Centre d'Esports.
La curiositat.
I és que els dos clubs han traçat vides paral·leles en els últims temps. Sabadell i Teruel van descendir a Segona Federació fa un parell de temporades. Després d'un any, a la quarta categoria, van tornar a ascendir a Primera Federació. Ho van fer tots dos via play-off. I malgrat assolir aquesta fita, cap dels dos va conservar l'entrenador. En aquest sentit, les dues banquetes han estat trituradores de tècnics en els darrers anys. En total, n'han passat 11 entre els dos equips en els últims dos anys.
Els precedents.
N'hi ha 3 de la nova Creu Alta, amb un triomf per cada equip i un empat. L'últim, per tot el que dèiem, va ser fa un parell de temporades l'any del descens de Lugo. Un empat a 1 el dia que Estals va marcar un autèntic golaç després d'una cavalcada per la dreta. De fet, és un dels dos gols que el Xino ha fet amb la samarreta del primer equip del Sabadell.
L'estadística.
L'horari de diumenge a les 12 del migdia és sinònim de bon resultat per al centre d'esports a la nova Creu Alta. A l'estadi no perden aquest horari des del febrer de 2016, en una derrota 0-1 contra l'Espanyol B.
Amb el xiulet a la mà.
Javier Figueiredo Comesaña, de Vigo, dirigirà l'enfrontament. Té 29 anys i aquesta és la seva tercera temporada a la categoria de bronze. Enguany només ha dirigit un parell de partits al grup 1 de la primera federació, amb un total de 7 grogues i cap vermella. Aquest col·legiat gallec té un precedent amb el Sabadell de record nefast. La derrota 4-0 al camp de l'Unionistes fa un any i mig.
El llibre de registre de l'hotel.
Hem de fer classes de gallec, a la nostra companya Mireia Sanz, que se li ha complicat una mica el cognom del col·legiat d'aquest cap de setmana, d'aquest partit entre el Sabadell i el Teruel, de diumenge a les 12 del migdia i des de mitja hora abans a la sintonia Sergi Parc del Sabadell en joc. Tornem una mica allò al fil del principi d'aquest hotel suís, entre dos dels equips que acaben de pujar de segona federació, que millor han començat el curs.
Ara sí. Mira, i tu, en el moment que veig a Gennard Fornés, apareixer per aquí, sí, i sense aquesta aparatosa protecció que duia en les últimes setmanes. Sí, el que deies, al final el Sabadell és sisè classificat, recordem, després de l'empat contra l'Antequera, s'ha quedat amb aquests 10 punts a 1, tot just dels co-líders i ben a prop de la zona playoff, però és que el Teruel està setè, que ve de dues victòries consecutives, que només ha perdut un partit, com recordava també Ferran Costa en aquesta roda de premsa, i per tant un conjunt, el de Vicente Parras, que s'ha adaptat perfectament també a aquest retorn a la categoria de bronze.
I déu-n'hi-do, ha tingut feina Vicente Parras, ha parlat unes quantes, un parell de vegades aquesta setmana.
Sí, el vam escoltar entre setmana també a l'Hotel Suís. Si no m'equivoco, Vituri era per una entrevista als mateixos mitjans del club, no?
No, el futbol de primera, el programa
correcte.
De la federació.
Cert. I ara, doncs, en aquesta roda de premsa també prèvia, ja mirant sobretot el Sabadell-Teruel de diumenge, i t'he portat alguns fragments de l'extècnic de l'Alcoyano, si et sembla. El comencem escoltant precisament fent referència a això que comentàvem ara, a la classificació, i ja sabem això, que tant Sabadell com Teruel, si guanyen, és molt possible que es puguin colar a la zona de privilegi d'aquest grup 2 de la primera federació. Però el que diu Parras, més enllà del que digui ara mateix la taula després de 6 jornades, és que a aquestes altures no s'ha de mirar la classificació.
Yo ahora mismo no soy partidario de mirar las clasificaciones, ni cuando hemos estado abajo, ni que ahora que podemos estar en una posición más cómoda, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser claro, llegar a esos 48 o 50 puntos que te permite conseguir tu objetivo principal. Llevamos 9 puntos, nos faltan 9 puntos menos para conseguir el objetivo, y lo que miro es que ahora creo que estamos en un buen momento y hay que aprovechar los buenos momentos, ¿no? Igual que cuando estás en un mal momento tienes que intentar salir de la mejor manera posible, pues ahora que estás en un buen momento tienes que intentar aprovecharlo y sumar la mayor parte de puntos que puedas hacer, ¿no?
Es troben en un bon moment, Parc, bàsicament perquè han aconseguit una cosa que el Sabadell no, és a dir, guanyar 2 partits seguits.
Els dos últims, concretament, això sí, els dos van ser a Pinilla, al seu estadi, contra l'Europa i contra l'Hèrcules. De fet, és a casa on el Teruel ha aconseguit bons números, on no ha perdut en els ja 4 partits que ha jugat, precisament per aquesta circumstància de que ha hagut de jugar 2 jornades consecutives com a local. A fora, en canvi, en els 2 desplaçaments que ha hagut d'afrontar, un punt de 6, després de jugar, això sí, a camps complicats, al Corcón i a Sanlúcar contra el Sanluqueño. Dit això, Parras creu que també han de donar una marxa més quan juguen fora.
Nos hemos hecho fuertes en casa, pero es verdad que fuera de casa pues tenemos que todavía dar un puntito más, ¿no? Fuimos a Sanlúcar y sacamos un buen punto, pero ahora tenemos ante nosotros un desafío enorme en un campo histórico y ante un rival, como te digo, que está haciendo las cosas muy bien.
Doncs un rival, diu Parras, que està fent les coses bé. De fet, en aquesta entrevista al Futbol de Primera, doncs ja elogiava aquesta proposta i aquesta intensitat arlequinada. I en aquest sentit sentim una més del tècnic del Teruel.
Sí, això, parlant del centre d'esports, si ara hem escoltat a Ferran Costa també parlar bé i tenir bones paraules pel Teruel, una mica el mateix amb el seu homòleg a la banqueta aragonesa, descrivint així el centre d'esports.
Rival que hace las cosas muy bien, que maneja distintas estructuras defensivas, que a nivel ofensivo tiene muchas variantes y muchas soluciones que seguro que nos van a poner a prueba, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del entrenador es un partido tácticamente apasionante, ¿no? Y nuestros futbolistas van a tener que sacar lo mejor en todos los aspectos para poder primero neutralizarlos y luego meterles en mano, ¿no?
Doncs parlant en plata, aquí Vicente Parras, parlava en part d'aquestes possibles baixes, dubtes al Sabadell. Sergi Segura té dues baixes confirmades al aquest Club Deportivo Teruel.
Sí, a més a la defensa, Andrés Rodríguez i Vigaray, per tant, també que se centren en aquesta parcel·la de la rereguarda per l'equip de Vicente Parras. Veurem per qui no ens aposta també el extècnic de l'Alcoyano de cara a aquest enfrontament de diumenge aquí a la Nova Creu Alta.
A les 12 i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vitori.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Diumenge, per cert, tenim triple ració arlequinada. El primer equip a les 12 a la Nova Creu Alta contra el Teruel, el femení a 3:15 a Olímpia contra l'Espanyol C, i just després va el filial. Encara és aviat, tot just és la quarta jornada de la Lliga Elite, però podem estar parlant ja del primer duel de certes urgències de la temporada, tant pels de Marc Cabestany com també pel rival, un Horta, que es presenta a Olímpia aquest diumenge amb els mateixos números que el Sabadell B, és a dir, un punt dels primers 9 possibles. Izan Rosena, migcampista arlequinat, assegura que els barcelonins estan patint els mateixos mals que ells en aquest inici de temporada, i això sí, els considera un equip amb aspiracions de play-off.
Yo, por ejemplo, vi a Horta contra el Prat y han conseguido un punto de 9, pero tienen bastante buen equipo como para estar también luchando por los playoffs y les pasa lo mismo que a nosotros, que les cuesta penalizar esas acciones y acaban sufriendo, pero bueno, es prácticamente una película igual que la nuestra, que la liga es muy larga y estoy seguro que ellos harán también buena temporada.
Com diem, el filial no ha començat bé a nivell de resultats. A Castelldefels el van empatar les acaballes en inferioritat. Contra el San Juan de Montcada, en una acció aïllada a la represa, doncs va tirar per terra el domini de la primera meitat. I la setmana passada, al camp del Sant Feliuenc, van tenir ocasions de sobres per igualar la diana rival. Rosena està convençut que en aquesta línia els resultats arribaran.
Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Y ya te digo que es eso. Nosotros como equipo estamos muy bien a nivel de confianza y sabemos que los resultados tarde o temprano llegarán. Que ahora no se nos está dando, pero bueno, que poco a poco estamos mejorando como equipo y nos estamos empezando a conocer bien y tal, y los resultados llegarán.
Doncs tant de bo que arribin aquest diumenge a 6:15, horari d'aquest xiulet inicial del Sabadell B Horta, amb el qual es tancarà la jornada, la quarta jornada a la Lliga Elite, i també trobareu un resum amb les millors imatges, les millors jugades al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. Un minutet per sobre del punt de 2:15, ens aturem en el camí, i quan tornem parlem d'aquest serial de les estrangeres en el món del waterpolo, que avui, com a mínim durant uns mesos, ha arribat al seu final.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, Sabadell-Teruel a Ràdio Sabadell. Després de 6 jornades, el Sabadell de Ferran Costa encara no coneix la derrota. Un bon inici de Lliga que els arlequinats no volen aturar. Aquest diumenge, des de 12:45 del matí, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Teruel. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Diumenge a 12:45 del matí, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Teruel, a Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Ens queden poc més de 10 minuts per tancar aquest últim programa de la setmana i us expliquem que s'ha acabat, per fi, un dels grans serials dels últims mesos en el món del waterpolo. A escasses 24 hores perquè comenci la divisió d'honor, s'ha resolt aquest famós conflicte que ha enfrontat el Club Natació Sabadell amb la Federació Espanyola en els últims mesos. Ahir ja us explicàvem que hi havia reunió entre l'ens federatiu i els clubs de la màxima categoria i que es va decidir fer una nova actualització, la quarta, de la normativa referent a la temporada 2025-2026. Es manté l'obligatorietat de convocar 10 jugadores de formació local, però s'ha modificat el punt referent als embarassos i maternitats. Aquí la gran novetat és que la jugadora substituta podrà assumir la mateixa consideració esportiva que la substituïda. És a dir, per fer-ho fàcil, que una waterpolista de fora podrà ocupar el lloc de la boia Maica García, que acaba de ser mare fa tot just uns dies. Claudi Martí, president del club, ha fet a Ràdio Sabadell una primera valoració positiva al respecte.
Sempre és bo que, que els conflictes se solucionen, s'intenten solucionar via el diàleg, que és com hem intentat sempre des del club, i bé, en aquest moment podem dir que hem solucionat una part del problema, petitona però molt important, que era tot el tema de les jugadores embarassades i de la maternitat de les dones relacionades amb el nostre esport, que crec que és important, i és un pas endavant doncs, per seguir treballant i acabar de donar-li forma a tots els temes que nosaltres entenem que s'han de solucionar de cara al futur d'una manera estable i segura.
Per tant, aquest sistema de rotacions a les convocatòries que hi havia hagut a la Copa Catalunya o a la Supercopa d'Espanya s'atura fins que torni Maica García i quan reaparegui doncs tornarem a tenir el mateix problema. Martí, però, es queda amb la part positiva de la pel·lícula.
No és un problema perquè el dia que la Maica torni a l'aigua amb plenitud de condicions i amb el seu nivell no serà cap problema perquè voldrà dir que tornem a tindre una gran jugadora i una campiona olímpica jugant amb nosaltres, no? Per tant, això no ha de ser el problema. El que sí que és important és doncs, que s'ha donat sortida a una situació que a nosaltres ens penalitzava molt, que l'any passat ja ens va penalitzar perquè la situació al final no és que el Sabadell pugui jugar amb 5 estrangeres, no. És que el Sabadell durant dues temporades jugarà amb dues jugadores campiones olímpiques menys.
L'origen del problema, però, continua allà i, de fet, el club, en un comunicat, ha reclamat una revisió de la norma de cara al pròxim curs i que, ara que les convocatòries són de 14 jugadores, 5 puguin ser estrangeres independentment d'aquests problemes, d'aquests sobrevinguts, vaja, en forma de baixes. Més enllà d'això, el que continua defensant Martí és que la normativa de la federació va en contra de la jurisprudència europea.
El cavall de batalla no és el 5, 4, 3, 2, 1 o 6. El cavall de batalla és que hem d'adaptar unes normatives que donin cobertura a les ambicions, a les necessitats de tothom, però que, evidentment, estiguin d'acord amb la legalitat vigent. I en aquest moment nosaltres seguim mantenint que la normativa que està publicada és una normativa que contravé doncs, certs aspectes de la normativa europea, bla, 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 tots els respectes, no? I això s'ha de resoldre d'una vegada, perquè no podem estar cada any a expenses de que la normativa es publiqui el mes d'agost, per exemple, que es canvi 4 vegades i que, a més, tinguem temes com aquests tan difícils oberts sobre la taula.
Per tant, solució a mig camí, solució temporal, tot s'ha de dir, que aparca també la via judicial i que, en el fons, permet que l'Astralpool comenci demà a 2:45 del migdia a la piscina del Mediterrani la defensa del títol amb el tècnic David Palma alineant a l'aigua les 5 estrangeres a la vegada. De fet, ha penjat una fotografia ara fa una estona al Club Natació Sabadell a Instagram amb Tara Prentis, amb Isabel Williams, a Simone van de Kratz, amb Natasha Rybanska i amb Athina Giannopoulou. A tot això, el Keio masculí, per la seva part, debuta també demà. Ho fa a Canllong a 3:45 contra l'Echeide Canari.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I en futbol sala, el Sala 5 Martorell serà el rival del Natació Sabadell a la tercera ronda de la Copa del Rei. Els de Jordi Marín, després d'haver derrotat el Mataró aquesta setmana, aquest passat dimarts, tindran un adversari de categoria superior, de segona divisió. L'eliminatòria es disputarà al Pavelló Nord el pròxim 28 o 29 d'octubre i en cas de passar el club jugaria contra un primera, Atenció, contra un primera als setzens de final. En tindrem temps de parlar quan s'apropi la data del partit, però simplement us expliquem que Natació Sabadell i Martorell ja es van enfrontar a la Copa fa un parell d'anys, aquella vegada amb triomf 1-4 dels del Baix Llobregat, i que a les seves files hi trobem jugadors com l'ex de la Pia Arnau Graell o l'ex del mateix club Adrià Térmens. Abans de tot això, els de Jordi Marín han de jugar 3 partits de segona B, començant pel de demà a 8:15 del vespre davant del Pilar. Visita el Pavelló Nord, un conjunt que la temporada passada va ser rival directe del Natació Sabadell en la lluita per disputar i per entrar al play-off. Enguany han començat forts, 9 punts de 12 possibles. En canvi, 4, només del club. Josep Maria Martínez, el capità nedador, espera un partit duríssim.
L'any passat el Pilar, molt bon equip, un equip molt treballat, un equip amb ritme molt alt tot el partit. I crec, bueno, que ens va costar molt. Bueno, crec que el partit de casa aquí al final golegem, però crec que ells tenen moltes ocasions, vull dir que no va ser un partit amb tanta diferència. I aquest any no els tinc tan controlats, però suposo que ara m'han tingut la base de l'equip i qualitat tenien, i és el que et dic, el ritme de partit que portaven eren com avions, aquella gent.
Això a segona B, un grau per sota. A tercera, Sant Joan de Vilassar, Escola Pia, demà, quan passin 10 minuts de les 5 de la tarda. Els de Jordi Martín, després de la derrota de fa uns dies a casa contra el Castellà, juguen ara a la pista d'un conjunt al Maresmenc que encara no ha estrenat el caseller de punts. I a la segona femenina, el futbol sala Sabadell femení també té pendent sumar aquests primers punts de la temporada. 0 de 9 és el balanç de les de Xavi Muñoz, que viatgen aquest cap de setmana a Navarra per visitar l'Orbina Pamplonès. Les arlequinades hi van, com diu el tècnic, amb un punt de desconeixement.
Al camp no hi hem estat, filosòficament no sé com és el club, i que això són coses importants també. Però bé, ens esperem. Un equip que sap estar en aquesta categoria, que ja porta punts ja guanyats, que va guanyar a Caldes amb un resultat molt avoltat.
Mentre que l'Orbina no ha perdut cap partit i suma 7 punts a la taula, les creualtenques són ara mateix les últimes classificades. Diumenge a les 12 del migdia, aquest xiulet inicial al Polideportivo Ezcaba.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar a les 2, parlem d'handbol, primer desplaçament llunyà de la temporada per l'Oar Gràcia femení. Les gracienques es desplacen cap a València per visitar el Levante Marni.
Segurament s'haurem d'allà molt d'hora, però el que et deia abans, al final, en una altra dimensió, hem quedat aquest partit, aquest tercer partit, amb 2 derrotes, seria completament diferent que encarnar en un o 2 victòries. Jo crec que l'equip ara mateix, a nivell de moral, a nivell d'entrenament, a nivell de sensacions, està en el millor moment que podria estar. Així que potser perdem, però com a mínim arribem allà amb molt bona expectativa.
I era la veu del tècnic verd i blanc, Pol Ibáñez, fent referència a les 2 victòries que ha aconseguit el seu equip en les 2 primeres jornades de plata. 2 triomfs que han despertat novament la il·lusió al carrer Bocaccio, però atenció, perquè el rival de diumenge, el Levante, és un altre dels 4 equips del grup que també ha sumat els 4 punts disputats fins ara.
És un rival molt dur, és un camp molt dur, que a més crec que porten fent bones campanyes els últims anys, i aquest any també, mirant resultats, doncs també estan molt bé. És un desplaçament llarguíssim, el fem amb furgonetes, tota la gràcia que això comporta, però bueno, doncs anirem a jugar-ho, no tenim més remei, i òbviament encara el partit per intentar-lo guanyar.
Del conjunt granota crida l'atenció sobretot del bagatge ofensiu, gairebé 35 gols de mitjana en els 2 primers partits, una xifra molt elevada en aquesta categoria. Diumenge, a 1:15 del migdia, arrencarà l'enfrontament al Polideportivo Marni, i aquí a la ciutat, al Bocaccio Arena, hi juga el masculí de primera nacional. Els verdiblancs reben a casa el Palau Tordera en el duel de la 5ª jornada ja de la competició. Fins ara, els de Pere Iats han guanyat els 2 partits que han jugat de locals i han perdut els 2 de fora. Per tant, ara toca on els graciencs se senten més còmodes, i l'extrem Jordi Sala diu que...
És molt important, els punts de casa els hem de treure tots, i ja et dic, el Tordera aquest cap de setmana guanya el Sant Quirze, així que no ens podem confiar gens, hem d'anar tots a una, anar a tope des del primer moment i a treure els 2 punts.
Ho sentíem ara, els palauencs no havien sumat cap punt fins a la setmana passada, que va ser quan van donar la sorpresa derrotant el Sant Quirze. L'Oar, per la seva part, és a mitja taula després de la derrota de l'última jornada a Granollers, i si no vol despenjar-se més del tren capdavanter, està obligat a tornar a sumar els 2 punts.
Nosaltres al principi de temporada sabíem que seria complicat, que no seria tan fàcil com altres, perquè tema jugadors i tot, teníem bastantes baixes, I és això, al final estar-se lamentant perquè el Granollers els últims 10 minuts t'hagi girat el partit és una cosa de la que també a principi de temporada estaríem orgullosos, perquè és això, hem rematat entre tots i hem aconseguit, doncs encara no hem aconseguit del tot, però estem intentant arribar on ens agradaria a tots i al final sabem que no serà fàcil, però a poc a poc.
Doncs demà a les 6 de la tarda començarà aquest partit al carrer Bocaccio. I acabarem fent un parell de punts de ciclisme perquè David de la Cruz acomiada la temporada amb una prova exòtica, el Tour de Kyushu, al sud del Japó, una prova 2.1 creada el 2023 i on, perquè ens fem una idea, només hi participen dos equips del World Tour, l'Intermarché i l'Astana. Comença aquesta pròxima matinada, acaba la matinada de diumenge a dilluns. Són tres etapes curtes de mitja muntanya, la primera de 120 quilòmetres entre Chikugo i Yame, les altres dues de 115 i també 120 quilòmetres. I Marta Romance també disputa una de les últimes proves de la temporada, la Ruta del Sol, la Vuelta a Andalusia, vaja, d'1.1, que passa a ser una prova d'un dia, es disputa demà, 131 quilòmetres amb sortida i arribada a Torrox per la del Massi Baixter. I amb això ho deixem aquí. Un minutet clavat per arribar a les dues. Passem el relleu als companys informatius. Amb el Notícies Migdia, amb el Pere Gallifa al capdavant. Pel que fa als esports d'aquesta casa, pel que fa al Sabadell en joc, recordeu, diumenge a partir de 11:45 del migdia, des de l'estadi de la Nova Creu Alta, aquest partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Deportivo Teruel. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.